8 i 24 minuts del matí, comencem la tertúlia dels divendres. Sara Vilà, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Joan Ramon Zavallos, molt bon dia.
Molt bon dia.
I Carmen Mòdol, bon dia.
Molt bon dia.
Comencem parlant de... Ja que tenim aquí un gracienc, sí. Joan Ramon Zavallos, comencem parlant de...
Sí, sí.
Tenim dos, de fet, no?
Del carrer, del carrer Badia i del Massarep, tu també sí. Ho ets, o sigui que...
Sí. Doncs sí, una mica més enllà, però sí, 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 sí. Què n'opina aquests aldarulls que estan passant? Perquè ahir vam tenir una nova, doncs, diguéssim, una nova part d'aquest col·laborat del que s'està vivint al barri barceloní, i vam sentir, per exemple, l'alcalde de Lleida, no, en aquest cas d'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que deia això.
Però jo crec que nosaltres vam prendre una decisió que continuo pensant que donava resposta a l'interès general de la ciutat. Pot no agradar, però el que estem convençuts és que està ajustada a dret. Estem i ens posem a disposició de la Fiscalia per atendre les seves investigacions, per atendre les seves preguntes, convençuts que vam fer el que s'ajusta a la llei i que vam donar resposta a l'interès general de la nostra ciutat.
Xavier Trias, que explicava el perquè d'aquest lloguer de més de 5.000 euros que es va realitzar en aquesta banc, ex-banc de Catalunya Caixa, aquesta delegació ubicada al barri de Gràcia, i que es va convertir en un casal i que l'Ajuntament pagava el lloguer, diu, per evitar aldarulls com el de Can Vies. Què n'opina?
Bueno, els temes a Barcelona venen de lluny. I la veritat és que Barcelona costa de reconèixer pels que hi hem viscut, hem tingut família doncs, tota la vida. No? Vull dir, el meu pare vivia al costat mateix de la plaça Sant Jaume i doncs, jo vaig néixer en el barri de Gràcia, al costat de tots aquests carrers on estan passant aquestes coses. No? I bé, la transformació que ha patit Barcelona i que en concret ha patit també el barri de Gràcia és considerable. No? Jo crec que el barri de Gràcia s'ha tornat amb un barri que ve a ser un parc temàtic, no? Un parc temàtic turístic alternatiu, amb el qual els veïns, tret de l'aplec de Sant Medí, que és el que aplega pràcticament els veïns de tota la vida, costa molt de reconèixer. No? Fins i tot moltes vegades hi vaig doncs, quasi cada cap de setmana i passejo per allà i vaig a sopar per allà. Ja no és que sigui difícil escoltar parlar català pel carrer moltes vegades, sinó que és difícil escoltar parlar en castellà, no? Vull dir, perquè normalment...
L'idioma majoritari és l'italià, diria jo.
Italià, anglès, francès, altres idiomes, però amb italià en gran part també és, si repeteixo, sembla la ONU de Barcelona, no? El barri de Gràcia. I aleshores el que està passant és una conjuntura molt determinada. El moviment ocupa des de fa molt temps a Barcelona és molt, molt potent. Venim d'una situació d'un que va marcar, jo diria de manera bastant determinada, el funcionament o l'actitud de l'Ajuntament respecte al tema dels ocupes, que va ser el tema de Can Vies. I després s'ha de tenir en compte també que Barcelona està sent, des de fa temps, però sobretot amb els darrers, diria jo, 3-4 anys, un pol d'atracció pels moviments més alternatius i més radicals, ja no només de la resta d'Espanya, sinó a nivell europeu. Bàsicament, molt d'anarquistes italians. On el procés que s'ha viscut a Espanya políticament, en concret a Espanya amb tot el tema doncs, de posar en tela de judici la majoria absoluta del Partit Popular i partits alternatius, tot el moviment 15M, després a Catalunya el procés d'independència, i concretament a Barcelona, que és una ciutat que des del Mundial de Futbol pels italians ha tingut un atractiu brutal, amb una alcaldessa o amb un govern molt, molt diferent a qualsevol capital europea en aquest sentit. No? Per tant, el pol d'atracció en aquest sentit per moviments alternatius i que té una altra manera d'entendre la societat o el sistema democràtic, o com a mínim el sistema democràtic imperant actualment, perquè ells en reivindiquen un altre, doncs és molt atractiu. Si amb això ho poses en una situació, doncs, és a dir, poses la mà amb l'avispés sense saber exactament si la poses què passarà, ens trobem doncs, amb un caldo de cultiu que fa que aquí s'hi juguin moltes coses. Per altra part, hem de tenir en compte també que hi ha una feblesa a nivell tant de govern municipal com de govern de Catalunya des de fa temps, on no hi ha unes majories que permetin prendre decisions diguem una certa tranquil·litat. Per tant, aquí, amb tot el que està passant, també hi ha una tàctica política per part d'uns i altres, tant dins de l'Ajuntament de Barcelona com a la Generalitat, que fa que això sigui complicat i que, evidentment, també està aprofitat per les reivindicacions. Per mi, el leitmotiv, jo crec que qualsevol reivindicació és legítima, qualsevol proposta alternativa de convivència social, cultural, tot és absolutament discutible, parlar-ne, negociable. El que jo no he acceptat mai, ni aquí ni allà, és el tema de la violència. I llavors, com el tema de la violència, jo crec que hem arribat a un punt d'una certa... s'ha diluït una mica el concepte de violència, s'ha banalitzat el tema de la violència. Ara, qualsevol cosa és concepte de violència, per tant, és, les declaracions són violència, el soroll és violència, la contaminació és violència, i llavors al final acaba que l'agressió física ja no saps quin tipus de violència és, no? I per tant jo crec que aquí és on hauríem de tornar a intentar establir uns mínims de conducta, perquè si els arguments que estic sentint és que és una... la violència és legítima perquè es compta una violència estructural que la forma part el capital, els bancs, els mitjans de comunicació, estem parlant de dues societats que crec que no trobaran el lloc en comú per trobar-se, perquè crec que si una cosa una societat necessita per conviure és tindre clar quins són els conceptes de violència.
Carmel, abans, però deixi'm dir que el barri de Gràcia és dels pocs llocs on se sent parlar el català de Barcelona.
Amb segons dir, quins carrers i segons quines zones, perquè si agafes el carrer Verdi, Torrent de l'Olla, Plaça de la Revolució i carrer Verdi, dissabte al vespre ja m'ho diràs.
Bé,
o divendres al vespre.
Ja n'anem a Verdi, que és una versió original.
Els dies de cada dia sí que se sent parlar català.
Els dies cada dia més, sí, sobretot es passa segons quins carrers, aquí, segons quins mercats.
Però això que diu el Joan Ramon, que coincideixo pràcticament amb tot el que he dit, de part temàtic, bueno, de fet jo quan era estudiant, que no hi vivia al barri, però ja m'hi anava moltes vegades, era estudiant a Barcelona, m'escapava al barri perquè tenia vida, en aquell moment tenia fa molts anys, tenia vida pròpia, era sí, una altra cosa.
És
no?
Que els molts gracians no s'han sentit barcelonins, és a dir, baixaven a Barcelona, sí, els antics del barri de Gràcia baixaven a Barcelona.
Antics no tan antics, tinc amics que els puc assegurar que no es mouen del barri de Gràcia, sí, sí, que no tan antics.
Ara, un barri que té una plaça que es diu Plaça de la Revolució, bueno, ja
assenyala. De la Revolució ja, contra els de Barcelona.
Ja assenyala. No, a veure, Barcelona amb el seu conjunt ja fa 200 anys que és la Rosa de Foc. És a dir, és un crisol de té aquest atractiu Barcelona, l'ha tingut sempre, pràcticament, perquè si ens reportem a l'alta edat mitjana també passava, que és una espècie de laboratori social on s'ajunten moltes tendències. Llavors, al temps actual, el gestionar això esdevé complicat, no? Ara algú pot trobar singular la com se li va acudir solventar-lo al Xavier Trias, però la veritat és que ha donat un període de pau, allò, eh? I diu, bueno, i al final què costava allò, 60.000 euros a l'any? Bueno, bastant inferior als aldarulls que hi ha hagut, al cost dels aldarulls d'aquests dies, no? Ara, s'haurà de buscar convenis d'una forma o altra per fer perquè els moviments se puguin expressar amb tranquil·litat, perquè dintre dels propis moviments alternatius se segregui, s'aforagiti, s'aparti, es condemni l'ús de la violència. Jo estic d'acord amb el Joan Ramon en aquest sentit, la violència física és el que marca la ratlla entre el que és tolerable i el que no és tolerable. No és tolerable la violència i no hi ha cap idea que la justifiqui. Cap idea que la justifiqui. Amb això jo crec que és un dels processos evolutius de la societat que ens ha portat fins aquí. Fins i tot els independentistes diguem que ni la independència del país justifica la violència, no? Que tot s'ha de fer amb la paraula, amb l'art dels arguments i amb la capacitat d'incidir socialment i convèncer la gent de que allò que estàs plantejant és el que toca, no? Llavors, clar, és complicat. Jo he sentit declaracions aquests dies que també em passa amb el Joan Ramon, entenc, que no són entenibles. És a dir, no pots agafar els cossos de seguretat del país. Si no actuen bé, evidentment s'ha de senyalar, però no pots dir que una violència és legítima i que la que exerceixen ells institucionalment no ho és. No ho pots fer, això. De fet, ens dotem de coses de seguretat, el conjunt de la societat, perquè les coses vagin dintre d'uns paràmetres determinats per protegir el conjunt de la ciutadania, perquè si no, no farien falta. Fan falta, amb això jo crec que hi ha acord general, llavors de què es tracta? De que actuïn correctament. I no pots legitimar excessos, si és que han set, els has de condemnar i els has d'investigar, i no pots legitimar, per l'altra banda, una hipotètica legítima defensa per utilitzant també la violència. En tot cas, si s'ha practicat, denuncieu, porta-ho als tribunals i, com s'està demostrant, una de les poques institucions que se salven durant tots aquests darrers anys sembla que és l'acció de determinats jutges que estan fent honor a la paraula, a la professió, diguéssim, estan actuant com a jutges de veritat, deixem els del Constitucional a part, al marge de les pressions que poden rebre d'un i d'un altre cantó, no? I estem veient coses com el jutge Castro a les Illes, no? El que portava tot el cas de Palma, bueno, tot el cas de la germana del rei d'Espanya i tot això, que ha dit que, ho ha dit, un cop ell ha acabat el d'això, que el Miquel Roca s'ha volgut reunir amb ell en privat.
Després,
va. Negat, no, 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 no. El Roca ho ha negat, sí, però tots sabem com s'ha fet determinades coses. Per tant, té més credibilitat als meus ulls el jutge que no pas el Roca. Però el tema és aquest. I aquí, amb això hi hauria d'haver entre els responsables polítics una espècie d'acord sobre la ratlla. La ratlla hi ha de ser, perquè els humans tenim tendència a fer les coses que fem, per una raó o per una altra, i la ratlla hi ha de ser, s'ha de marcar i s'ha de respectar.
Sara.
Bé, d'entrada condemna qualsevol tipus de violència, també sumar-me a les condemnes de violència, ja vingui doncs, dels quatre eixalabrats que hagin pogut cremar cotxes, motos, etc, i trencar vidres, o ja vingui de la desproporció policial, no? També passa. Ens hi hem trobat en molts casos, hem vist ulls doncs, molt malmesos, hem vist cops de porra, hem vist... Bé, jo crec que tot plegat, i ho vaig viure personalment quan va passar tot el tema de Canvies, és una mica exagerat, no? I la sensació és que és com una mena de ritual desproporcionat d'una manifestació, d'uns manifestants, d'algú que està protestant, doncs perquè, òbviament, l'han desallotjat d'un centre on feia anys, segurament, que ja estava treballant, on estava construint activitats que són positives, que eren positives pel barri, i que la gent del barri n'estava contenta de les activitats que es feien al centre, i ho veien com un centre social, no ho veien com un centre problemàtic de cap de les maneres. I fins i tot sortien alguns veïns, sí que alguns veïns estaven molt emprenyats i amb raó, no? Doncs que t'aixequis al matí i que et trobis la moto cremada o que tu et trobis el cotxe cremat o qualsevol d'aquestes coses, doncs evidentment no fa gràcia a ningú. Però també hi havia altres veïns que deien, bueno, aquests nois per què els treus d'aquí si no feien cap mal? I a més, estaven dins de la seu d'un banc expropiat, no? I malauradament també saben, la gent és conscient de la violència que ha exercit els bancs, la violència moral que han exercit els bancs també durant a sobre de la gent en els darrers anys, no? I ha estat molt desproporcionada aquesta violència dels bancs pel que fa doncs, al tema dels desnonaments, al tema dels desallotjaments, i la gent està conscienciada del que és el que representa un banc avui en dia i com s'ha estat ajudant els bancs molt més que les persones, s'ha rescatat molt més els bancs més que no pas a les persones. Per tant, també hi havia una part del veïnatge que està una mica sensibilitzada i mobilitzada a favor de la gent que estava doncs, ocupant aquesta seu. A mi el que em fa molta gràcia també és aquí l'argumentari Trias, no? El que ha passat amb un lloguer, una mena de mesura electoralista per tenir a la gent del centre social, diguéssim, no? del centre Ocupa calladeta, sense que ningú tingués, a més, coneixement. Ni l'oposició en tenia coneixement, ni els propis ocupes en tenien coneixement, perquè els propis ocupes no sabien que no eren ocupes. Que no eren ocupes, perquè aquell...
Que si no clar, ho haguessin abandonat el local, no?
A mi fa molta gràcia, això, no? Que imagina't després tu que com a mesura reivindicativa a la teva vida, segurament anarquista, no? D'una ideologia anarquista, vas a ocupar la seu d'un banc expropiat i al cap d'un temps t'assabentes que algú estava pagant el lloguer per tu. I clar, doncs, bueno, això no té ni cap ni peus, no? I això evidentment és un tema entre privats que s'ha de resoldre, una mesura electoralista que no podia sostenir-se de cap de les maneres i s'havia de resoldre. O sigui, l'Ajuntament no té per què pagar el lloguer d'un banc expropiat. Per tant, a partir d'aquí és quan es desemboquen, no? Tots els aldarulls, quan s'intenta corregir una mesura que mal feta per part del senyor Trias, i en cap cas el que es vol és que sé, sinó que parin les activitats del centre social, però sí que és un tema que s'havia de resoldre judicialment entre privats. Ara bé, Jo el que continuo veient són espectacles dantescos de la policia. Crec que a vegades dona la sensació que s'ha de justificar tot el material antiavalots, tota la formació antidisturbis que reben els nostres cossos policials. Per sort, aquí ja fa molts anys que no tenim problemes greus, diguéssim, de violència desproporcionada als carrers, de manifestacions desproporcionades als carrers, d'ocupacions o de violència, ja sigui conflicte armat, etc. No en tenim d'aquest tipus de problemes. I, per tant, me dona la sensació que el desplegament antidisturbis és una mica exagerat. I bé, veure-ho en directe doncs encara dona més aquesta sensació. Veus quatre xavals, no? Poden ser 100, poden ser 1.000, però és una manifestació en principi pacífica, i en quan la policia arriba i comença a llançar trets d'aire, no? O fa una mica de soroll, o surt amb els cascos i la cosa es comença a calentar, i sempre hi ha algun eixelebrat que aprofita per trencar un vidre i torna a mi, no? El ritual sempre acaba sent el mateix, una mica. A mi em sembla tot plegat una mica desproporcionat, i jo crec que moltes de les actuacions policials són innecessàries, que no, crec que no s'ha de patir per la seguretat dels veïns. Quan els nois han contestat d'alguna manera aquest desallotjament, també és perquè han rebut algun cop de porra i certa violència per part de la policia. O sigui, no és d'entrada que ells trenquen vidres, no és d'entrada que ells encenen contenedors, sinó en resposta a...
Van volcar un cotxe, eh?
Sí, sí, jo he començat dient que condemno qualsevol tipus de violència.
Gràcia, que és petit, eh?
No, he començat condemnant qualsevol tipus de violència. Intento explicar que una cosa és conseqüència d'una altra i que no és d'entrada que els xavals surten tots al carrer a volcar cotxes, a trencar vidres, sinó en resposta a una determinada actuació policial. Sí, s'ha de guardar proporcionalitat per amb dues bandes, eh? Per amb dues bandes, per part dels Mossos d'Esquadra i per part de la gent que s'està manifestant.
Més que res que el cotxe no era del policia, era d'algun veí, és que és el problema. Sí.
Però jo crec que una cosa encén l'altra i, per tant, hauríem de veure quin tipus d'actuacions fem. És que a mi també el que em preocupa és que he vist altres manifestacions feixistes al centre de Madrid o al centre de Barcelona i no he vist aquestes actuacions policials. I això també em preocupa. I potser hem vist coses pitjors fetes pels feixistes, però a vegades em dona la sensació que els hi posem una mica la catifa vermella als feixistes per part dels cossos policials. I en canvi, quan es tracta d'anarquistes o d'ocupes, la porra va bastant suelta. I això és un tema que em preocupa una mica.
Home, no sé, jo no em vull posar, però els hi va pagar el lloguer a l'Ajuntament de Barcelona, per exemple.
Ja ho he dit, ho he explicat.
Ramon, que no has parlat. Bon dia, Ramon Solsona.
Molt bon dia.
Què em pots dir sobre això? Intentaré no entrar gaire amb el tema, com que sóc veí a mitges, perquè només de cap de setmana, de seguida em surt la vena tertuliana aquí.
No, jo em sembla que el Jordi Ramon ha fet una definició una mica del problema de fons, que no ve d'una setmana ni ve de quatre dies, no? I del pol d'atracció que suposa Barcelona, no només per aquests col·lectius, sinó també per altres tipus de col·lectius, doncs, dissenyadors, doncs, artistes, i jo crec que és una amalgama molt estudiar, i penso que, amb el pas del temps es veurà com evoluciona i com va amb d'altres ciutats del món, també, no? Que demà fan el mateix paper. Jo crec que és un problema greu el que està passant, i jo no tinc ni l'experiència, ni vic allà, ni he estudiat, ni doncs, i a més no sigui comparable amb qualsevol situació que ens podem trobar aquí a Lleida, que sí que aquí visquem un mar de pau comparat amb tot allò, no? Però el que sí veig és que, que és un problema difícil de gestionar, molt difícil de gestionar, que s'estan fent proves, que tothom s'està intentant sortir com pot, i que, vaja, jo no ho veig com ho veu la Sara, de que això també és culpa de... o que la policia doncs, és la que instigui això doncs, i que després... vaja, jo per la que veig, no tinc cap tipus d'experiència...
Que tothom compleixi amb la seva responsabilitat. Sí, escolta, sí, però... jo no puc justificar que algú cremi un cotxe o que el volqui o que cremi una moto que no és seva. Això no ho puc justificar de cap de les maneres.
Pinces, ho portem allà...
Però dic que és en resposta a alguna cosa.
Només per les imatges que es veu que aquesta gent no... Vaja, jo no he anat mai a cap manifestació d'aquest tipus, ni d'un costat ni d'un altre. I no sé, la veritat no ho sé, a mi no...
Jo he anat a moltes manifestacions i a mi em sembla que la presència policial és excessiva. Bueno, pues moltes vegades aquí a Lleida fa riure. Som quatre a la manifestació i hi ha tres furgonetes dels Mossos d'Esquadra. Dius, escolta, realment és proporcional això? Bueno. Quatre que sempre hem sigut absolutament pacífics, a més, no? Jo crec que a vegades patim d'una certa psicosi amb els manifestants que no acabo de veure justificada.
Home, les conseqüències es veuen, a l'endemà.
Bueno, no sempre. Totes les manifestacions acaben així.
No.
Mira que n'hi ha hagut de manifestacions. Des del 2008 n'hi ha hagut moltíssimes a diari de manifestacions.
Que manifesti el que vulgui, però pacíficament.
Bueno, doncs anem a buscar a veure quina és l'arrel del problema, no? Anem a buscar. Sí, per què aquesta manifestació, per què aquest tema s'ha escapat de les mans a les institucions? Per què s'han rebotat tant els joves?
No,
i en quina situació estan, també? Sí, anem a veure en quina situació estan i quines oportunitats tenen aquests joves.
Hi ha moltes, segurament no hi ha una causa, n'hi ha moltes de causes. Però segurament la seu del banc aquest, que algú està pagant el lloguer, no és del banc aquest, és d'un senyor.
Sí, era una immobiliària en aquest cas.
Una immobiliària d'un senyor, qui sigui, no és del banc. És que quina culpa té aquest senyor o aquesta immobiliària?
No, si aquest senyor cobrava un lloguer. Fins ara cobrava un lloguer.
Home,
aquest senyor.
Perquè hi va haver algú que va pensar que la millor manera o provar un sistema perquè no hi hagi un problema i durant un temps doncs s'ha atenuat, si més no. Bueno, després ha petat d'una altra manera, però s'ha provat una fórmula.
També caldria preguntar-nos sobre els altres centres culturals que sí que paguen impostos i sí que paguen lloguer, què tal els hi senta el fet que hi hagi un centre cultural que no pagui lloguer i que tingui, diguéssim, la seu de protecció de l'Ajuntament de Barcelona? Des d'aquest punt de vista, no sé com ho veuran.
Hi ha molts centres socials municipals que estan en edificis municipals i, per tant, no necessiten...
No estic parlant concretament del barri de Gràcia, conec uns quants que no, per això ho estic pensant. No.
El tema és complicat, perquè la gestió de la reivindicació sempre ho ha set. Jo no m'atreviria a condemnar tant al Trias. Ell, en un moment determinat, perquè hi havia un problema... Lo de canvi es va acabar com Rosari i l'Aurora.
Sí, però les coses no es fan així sense explicar res a ningú, sense ni que els propis afectats sabessin que ells no estaven ocupant res, sinó que hi havia un lloguer.
Però ells...
És molt maldestre, això.
Agafem el rovell de l'ou. Dius, no, el tema reivindicatiu, ells pensaven que l'estaven fent, a la pràctica no l'estaven fent perquè no estaven ocupant, però estaven desenvolupant totes les seves activitats socials a partir de la qual volien donar sentit a lo que ells pensaven que era una ocupació. I això ho podien fer en absoluta normalitat. Evidentment no estaven al 100%, però la feina la podien fer. Ho dic perquè, clar, què ha passat ara? S'ha deixat de pagar el lloguer, el propietari del terreny, o del cas aquest, que és una persona física, una persona jurídica, va al jutjat, el jutjat falla, i la policia ha d'actuar en base a les instruccions del jutge. És que no pot fer altra cosa, perquè, clar, ja m'agradaria que la policia pogués, pel procés d'independència ens aniria molt bé, però resulta que som conscients de que la policia ha de creure el jutge. Ho ha de creure. Vull dir, hi ha un principi d'autoritat claríssim des d'aquest punt de vista.
Sí, sí, però es pot creure d'una manera o d'una altra.
Bueno,
l'actuació pot ser més violenta o menys per part de la policia a l'hora de desallotjar.
Hi ha excessos. I escolta, i el cas de la senyora de Barcelona que ha acabat condemnant el cas dels policies municipals que s'estan jutjant ara mateix aquí a Lleida. És a dir, els jutjats entesos, amb sentit ampli, jo entenc que tots estem malfiats perquè després de les jugadetes del Constitucional dius, han des la justícia, no? Però la veritat és que hi ha un grapat de jutges i jutgesses que estan fent honor a la professió per la qual s'han preparat.
I tant.
I estan complint amb les seues obligacions. I a vegades que hi complixin ens pot agradar, podem trobar la sentència entenedora i a vegades no la podem ens sembla un despropòsit perquè ho veiem ideològicament des d'un altre punt de vista, a mi em passa Ara, quina és la qüestió? Home, la qüestió és que hi ha d'haver uns perquè hi hagi una certa convivència i cadascú pugui dir la seva hi ha d'haver diguem-ne un acord de base, uns principis bàsics que s'han de respectar universalment. Sigui qui faci l'acció reivindicativa o la contrària, m'és igual. I el feixisme, òbviament, això no el respecta perquè forma part del seu ADN, no respecta res i passa per damunt, però els moviments alternatius, jo crec que amb tot el dret que tenen en accions per reivindicar que les coses no van bé, i els hem d'estar agraïts des d'aquest punt de vista. Això és igual que el moviment ecologista, que sense enfotir cert personal fa uns quants anys enrere. I quan deies, escolta, gràcies amb aquest moviment i amb aquest apostolat, resulta que no tenim el món fet una merda, que és la tendència...
Li tenim, però podria estar pitjor.
Podria estar pitjor, exacte, podríem estar molt pitjor. Llavors el tema és aquest, vull dir, hi ha una pedagogia de l'acció i es va desenvolupant. Ara, a partir... tornem a estar el mateix, siguin quatre d'un cantó o quatre d'un altre. Hi ha d'haver una línia que no es pot... que no s'ha de poder passar. Si un practica la violència contra el físic o les propietats d'una determinada persona en una societat com aquesta, el conveni diu que se l'ha d'agafar i, lògicament, la policia ha d'actuar amb principis escrupolosament democràtics i en sentit de proporcionalitat. Amb això també estic d'acord.
El que passa és que aquí entrem en temes que és el sentit de la proporcionalitat.
És que el sentit de proporcionalitat és molt important, perquè et ve de tenir un ull o no tenir-lo.
Sí, sí, el tema de la proporcionalitat...
Aquest és el tema. Hi ha algú que se li ha rebentat un ull o que té algun problema físic a conseqüència d'un cop de porra o a conseqüència d'un material antidisturbis, desgracien la vida.
Sí, 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 no. Però vull dir que el sentit de la proporcionalitat, em poso un cas extrem que ha estat jutjat i em sembla que no hi ha sentència definitiva, però en tot cas doncs, han acabat Mossos d'Esquadra i responsables davant del jutge. Però el sentit de la proporcionalitat, i tu estàs en un partit polític que va tindre responsabilitats en temes de seguretat, també polèmiques, i també es va denunciar que amb actuacions va haver-hi el sentit de la proporcionalitat no va estar ajustada.
Les manifestacions per tant, Bologna i per això...
El tema del sentit de la proporcionalitat...
Per això va dimitir de l'Olmos.
Cada un la col·loca... una mica cap aquí, una mica cap allà. Segons aquí, tu mateix el sentit personal deies, trobo que amb les manifestacions feixistes la policia actua d'una manera determinada, en canvi amb les dels anarquistes o l'extrema esquerra actua d'una manera més agressiva. El sentit de la proporcionalitat, en principi les lleis són exactament les mateixes i els cossos policials són exactament els mateixos i els jutges i tot, en principi el sistema hauria de ser el mateix. Però, diguem-ne, no és un tema, no és matemàtica pura el sentit de la proporcionalitat. Per tant, això és bastant discutible, subjective, analitzable i a més segons quina conjuntura hi ha doncs va més cap a un costat o cap a l'altre. Estic segur que en alguns llocs d'Espanya on la situació política és diferent, aquest sentit de la proporcionalitat s'entén d'una manera diferent. I no vull posar exemples perquè em sembla que tothom m'entén, no? I després hi ha una altra cosa que tampoc ens podem fer trampes amb el solitari, és a dir, si hi ha un grup de gent que se'n diu antisistema, Sara, tu creus que aquesta gent aniràs allà a explicar-li el sistema amb el qual faràs que això sigui legal?
Què vol dir? Que són antisistema tenen algun problema mental?
No, problema mental no, però sí, la gràcia, si tu el que pretenies és...
Antisistema és una manera de definir-los des de fora també una mica pejorativa.
Deixa'm acabar d'explicar, Sara, no et posis nerviosa.
No.
Si el senyor Trias va allà i els explica als senyors ocupes que el seu sentit d'ocupar un edifici és precisament saltar-se al sistema i els diu, per cert, que sapigueu que us estic pagant el lloguer perquè no tingui follon. Us sembla bé que us pagui lloguer, continueu fent aquestes activitats i els ha dit, doncs em sembla molt bé.
Resulta que hi ha molta gent que per necessitat, no només per ideologia, ha d'ocupar un pis avui en dia. I perquè el sistema també és desproporcionat amb la gent.
Tots els ajuntaments estan fent pagaments de temes per diferents temes per tindre, no
pel
social, per tindre una situació que pot ser conflictiva per tindre-la arreglada i que aquest problema hi ha passat en molts col·lectius on se'ls paga uns lloguers, se'ls dona uns ajuts que moltes vegades s'entén l'oposició, es pacta amb l'oposició, no se sap l'oposició perquè són temes doncs, que a vegades són d'urgència social amb les quals es prenen unes decisions. És la millor opció aquesta? no, de ben segur que no és la millor opció, perquè, clar, no hem fet una societat en base a dir, preguntava al Jordi, i quants altres casals hi han ocupats? I qui paga lloguer i qui no paga lloguer? Jo soc una associació cultural sense ànim de lucre. Jo també m'agradaria tindre un espai amb el qual se'm cedeixi gratuïtament un espai per fer les meves activitats culturals. On entra el lloc?
Generalment els ajuntaments en solen cedir a les associacions sense ànim de lucre. Generalment.
Justament de la ciutat de Barcelona.
Generalment.
S'ha fet un silenci.
No, hi ha una pel·lícula italiana que és el...
És que m'havien caigut els cascos.
Hi ha l'anèlisme italià que és El lladre de bicicletes, és una magnífica pel·lícula, on el protagonista, que busca, necessita la bicicleta per trobar feina, en un moment de crisi molt dura també, i al final li fot un altre desgraciat, li fot la bicicleta que ell havia comprat amb molt esforç, i ell al final intenta robar una per salvar la seva família. És a dir, per què el poso aquest exemple? Perquè abans, el Jordi, penso que ha dit el cotxe del... És a dir, el cotxe d'aquell vi, recordo que les assegurances, actes vandàlics, no els cobreixen. Per tant, l'usuari d'aquell cotxe, que la millor el feia servir per anar a treballar l'endemà, resulta que se l'ha trobat cremat i al mig del carrer.
Sí, sí.
I a la millor resulta que és un... treballador...
Sí, i això qui li paga, no? Ara li hem de pagar entre tots.
Exacte, sí. I amb el tema dels ocupes hi ha ocupes absolut, és a dir, la gent de la necessitat, absolutament responsables,
exacte, respectuosos... Ser antisistema no vol dir ser un boig de la vida.
I també hi ha el JETA. Hi ha el JETA que entra en un puesto, destrossa tot el que hi ha, s'ha
hagut de violent,
totes les canyeries,
sí, però...
i deixa l'obra... Clar,
Aquí tenim un casal ocupa a Lleida i mai hem tingut cap problema amb el casal ocupa de Lleida.
Però què em vinc a referir, Sara? Que hi ha d'haver una línia. És a dir, el genèric no ens serveix. Han d'afinar el mapa.
Exacte, anem a buscar l'arrel dels problemes.
I
l'arrel del problema també quina és? Qui és més antisistema? El propi sistema o la gent que viu en un casal ocupa?
Jo crec que el més antisistema és el tries.
El més antisistema és, si la Carta de Drets Humans et diu que tens dret a un habitatge, que tens dret a viure,
i
la Constitució Espanyola i la Llei d'Habitatge et diu, la del 2008, et diu que tens dret a un habitatge digne, a més, i ningú et pot assegurar que tu tindràs dret a aquest habitatge per la llei hipotecària que tenim, que mai s'ha volgut reformar, mai hi ha hagut voluntat, ni per part del PSOE, ni per part del Partit Popular. Ningú et pot assegurar aquest habitatge. I la gent acaba també ocupant... Hi ha gent que ho fa per ideologia, certament, no? Que són habitatges buits o edificis buits que ningú està utilitzant per a res, que aquesta és una altra. A veure, estem parlant d'edificis buits que ningú utilitza per a res, i a vegades un edifici buit que fa anys que estava abandonat, l'agafa una sèrie de gent jove que segurament no tenen recursos econòmics, la majoria, que els tinguin els pares no vol dir que els tinguin els fills, tampoc, eh? Vull dir, no, bueno, són vides paral·leles, són vides diferents, no vol dir que...
T'ho diré quan tinguin 35 anys.
Generalment, la gent jove és la que viu en més situació de precarietat. Si tu ets jove, per molt que els pares tinguin diners, i tu ets jove i vols marxar de casa, i vols buscar la vida amb 17, 18, 19 anys, 20 anys, ho tindràs complicat en aquest mercat laboral. On més atur hi ha és en el sector jove, en edat jove, 55% d'atur juvenil tenim en aquests moments.
Catalunya el 38.
55% d'atur juvenil en general, en general a l'estat espanyol, i en molts llocs de Catalunya sobrepassa el 55%, perquè no tota Catalunya és homogènia. Si te'n vas a l'Anoia, segurament és el 65%. Doncs bé, amb aquestes dades d'atur juvenil, amb poques oportunitats laborals, gent jove que decideix agafar un edifici buit, abandonat, que fa temps que no s'hi fa res, que a més, moltes vegades la regla, el pinta, la condiciona i comença a fer activitats socials.
Per sentit comú, ho hem de recordar.
Hem de recordar d'on ve tot això. És que sí que s'està criminalitzant moltíssim en aquests moments als ocupes, a la gent antisistema, que són dolents, que són violents. No és cert, això. La gran majoria de casals ocupes funcionen perfectament, conviuen amb els veïns, han reformat edificis que estaven absolutament abandonats perquè la propietat privada tampoc se'n fa càrrec, i s'ha recuperat i s'està fent activitats...
Són models alternatius d'organització social.
Però són pacífics, són de convivència, són positius...
Hi ha gent que té una casa que no la pot llogar perquè la té ocupada.
Bueno, pot ser perquè hi ha famílies que no poden tenir un accés a un habitatge digne, perquè la, no, perquè el, perquè la llei antisistema del Partit Popular o la
no sempre s'aplica el que tu expliques.
Moltes vegades és això, la gent no ocupa perquè sí.
També hi ha ocasions de l'altre, hi ha gent que...
Per gust, la gent no se'n va ocupar.
Hi ha gent que per deport. Hi ha gent que
per esport? Qui és aquesta gent?
Doncs hi ha uns quants que per...
Jo no m'ho crec, això, ho sento, però no m'ho crec. No m'ho crec, això. Les famílies, estem parlant de famílies. Estem parlant de... Hi ha gent que no pot llogar el seu pis perquè el té ocupat. Perquè el té ocupat, generalment, si l'ha ocupat algú, deu ser alguna família. I això passa en poques ocasions. Estem parlant, normalment, quan hi ha casals ocupes, són edificis grans. No és, en un pis no en tenen prou. Un casal ocupa sol ser un edifici no, gran, abandonat, on allà s'hi fa tot un munt d'activitats.
Estic d'acord, Sara, amb una qüestió. La organització social d'aquesta fase postcapitalista salvatge fa aigües.
La gent fa el que pot.
I, sí, i entre altres, aquest fer el que pot, hi ha hagut gent que han posat els seus estalvis en un pis perquè no confien, perquè veuen cap on anem, amb el sistema de protecció social, perquè saben que la cotització per la qual han estat pagant durant tota la seva vida laboral els hi quedarà, malgrat haver pagat molts anys, una pensió de xixinabo, perquè s'han polit ja el fons de garantia de les pensions, l'actual govern estatal, se l'ha cruspit literalment, i lo que diuen, ja estan preparant el terreny, perquè aquí hi ha una part de reflexió intel·lectual, diguéssim, positiva o lògica, que la gent, de gent que hi pensa, i també hi ha molts articles, diguéssim, induïts, per crear una consciència. Allò, escolta, tu, per plans de pensions o per el que sigui. I quina qüestió està sortint ara? Que les pensions, malgrat que hagués cotitzat, la pròxima dècada les pensions de l'estat espanyol baixaran perquè el sistema és insostenible. Patapam. Doncs hi ha gent que ha decidit, al banc no em donen res, treballant tota una vida, estalviant, i els poso, em compro un pis, perquè sempre podré tindre un lloguer, sempre és una seguretat, sempre és no sé què. Si amb una, ho dic perquè hi ha casos i casos en aquesta vida, si amb un d'aquestos, no al banc, que ha fet el que ha fet i han liat a la gent determinats comportaments, amb un d'aquestos que ho ha fet de moto pròpia, amb el seu esforç li ocupes el pis, li fots una desgràcia perquè li xafes tota la seva planificació.
De quants casos estem parlant?
No sé de quants
pisos ocupats així. Generalment els que se solen ocupar són pisos de la Sareb, són pisos de bancs. Se solen ocupar pisos de bancs, mai de particulars, normalment.
No ho sé.
Una altra cosa és que hi hagi algun cas aïllat d'alguna família que s'hagi col·locat en algun pis d'algun altre propietari. Pot passar, però em sembla que són casos molt comptats. Generalment el que es busca són pisos.
No ho sé, però el que vinc a dir és que hi ha una enorme...
El que ha fet els bancs amb les hipoteques i amb els pisos de la gent. O sigui, gent que li faltava 10.000 euros per pagar i hi ha hagut de ser desnonada perquè no ha pogut, perquè s'ha quedat sense feina, no tenia un ingrés zero, hi ha més de 200.000 famílies que no tenen cap tipus d'ingrés zero, no poden pagar la hipoteca i els hi faltava poc per pagar, se'ls ha desnonat, se'ls ha fet fora de casa i aquell pis a sobre ha estat revengut una altra vegada o està allà sense ocupar i sense que ningú hi visqui. Això és proporcional?
No, és evident que no.
És que és el propi sistema que és antisistema.
El sistema fa aigües, des del punt de vista social, fa aigües per tot arreu. Hi ha un problema, a més, que se n'haurien de donar compte els gestors d'aquest sistema, els alts gestors, que és que no viuran bé, tranquils. Perquè, clar, la vida hi ha el benestar material, però hi ha també un benestar espiritual, que és fonamental perquè tinguis qualitat de vida. Aquesta gent, amb aquesta línia, no viuran bé en cap part del món, perquè a tot arreu se'ls senyalarà la gent, la gran majoria, com els causants, com els criminals, com la gent que han fet aquesta desproporció d'acumulació de riquesa en quatre mans i de destruir una part important de l'estabilitat de qualsevol sistema, que són les classes mitjanes, s'han proletaritzat, se les han carregat, clar.
S'ha precaritzat la feina, s'ha precaritzat l'habitatge, s'ha precaritzat absolutament tot.
I les pensions, també.
Hem d'anar a publicitat, ara tornem.
Au, au.
Un dia més amb Jordi Sebastià. La mel és un aliment sa, natural i energètic pel nostre organisme.
Mels Alemany selecciona les millors collites, elaborant mels de qualitat amb un valor afegit únic per tots els paladars.
Assaboreix les nostres mels monoflorals de romaní, taronger, castanyer...
Mels gourmet, mels amb ametlles, amb pell de taronja, amb crema d'avellanes...
O les mels salut, amb gelea reial, amb pròpolis, amb gengibre...
Consulti tots els nostres productes a la web alemany.com. Ara és temps de mels Alemany. Des de 1879, fem més dolça i sana la vida.
Pura diversió. T'has assabentat? Aquest mes el teu nou mini 3 o 5 portes a un 0% d'interès a Unicars Ponent. Unicars Ponent, el teu concessionari mini de Lleida al carrer La Mercè 39.
El Marc, oferint-li una rosa, li va dir a la Maria:
Maria, estic boig per tu, dóna'm la mà, que em vull casar amb tu.
I clar, la Maria, emocionada, li va contestar:
Oh, Marc, però quina emoció, demanant-ho així, qui diria que no?
Flaires i flors, a l'avinguda de les Garrigues 29, 973-2054-00.
L'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer informa que les dates de preinscripció al cicle de grau mitjà són del 18 al 25 de maig i el grau superior del 26 de maig a l'1 de juny. Informa't del cicle de producció agropecuària, especialitat ramadera i del nou cicle de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal.
Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer. Telèfon d'inscripcions 973 44 36 50.
973 44 36 50.
Laura, t'apuntes el cap de setmana a la muntanya?
Ja m'agradaria, però l'única muntanya que m'espera és la dels papers de la renda.
No m'ho puc creure, encara no tens un gestor administratiu que t'alliberi de tota la paperassa? O vinga, te'l busco ara mateix.
Troba el teu gestor més proper a gestors.cat i comença a gaudir del teu temps lliure. Gestors administratius, l'experiència i la confiança que necessites.
Escola Agrària del Pirineu.
Fem formació professional de grau mig.
El cicle formatiu d'aprofitament i conservació del medi natural, el que era l'antic Treballs Forestals.
I també el cicle formatiu de conducció de grups en el medi natural.
A més, fem mòduls formatius de tema eqüestre.
I cursos curts com formatgeria, forestals o ramaderia.
Trobareu informació més precisa al web del Departament d'Agricultura de la Generalitat, a l'apartat on hi posa formació.
També ens podeu trobar a Facebook.
Escola Agrària del Pirineu.
L'Agrària del Pirineu.
Estem al poble de Ballestar.
Això és a 7 quilòmetres de la Seu d'Urgell.
Sabia que els olis usats són residus molt perillosos? L'empresa Olicat recicla l'oli de motor usat i també l'oli de cuina amb la millor garantia i seguretat. A través d'Olicat, l'oli contaminant es convertirà en biodiesel o en nous olis per als motors. Vol que li passem a recollir el seu oli usat? Truqui'ns al 973-210721 i recicli el seu oli amb nosaltres. Recordi, 973-210721.
Quart Mercat del Vehicle d'Ocasió a Tàrrega. Més de 4.000 metres quadrats, més de 300 vehicles d'oportunitat de les principals marques a preus immillorables. I sorteig de 2.000 euros entre tots els compradors. 27, 28 i 29 de maig al Parc Esportiu de Tàrrega. No perdeu l'ocasió. Organitza Ajuntament de Tàrrega.
Res d'anar fent bé o molt bé, no. A partir d'ara, Lleida, millor que mai. Aquest és el crit amb el que t'acompanyem cada dia de dilluns a divendres de 10 a 12 del matí a UAU Ràdio. Amb música, entreteniment, informació i tots els incentius per començar la jornada amb optimisme i bon humor. Lleida, millor que mai. Amb Joan Pere Roca. Ai, un tio guapo i simpàtic, ho té tot. Ai, espera, això no, talla-ho.
Torrons i Mel Alemany patrocina el programa...
Lleida, millor que mai.
Mac Mobles i els clients feliços.
Doncs sí, ja ho tenim decidit. Ens aportem la taula de menjador, les cadires i el sofà blanc, aquell tan bonic que teniu en promoció.
Gemma, hem fet bona compra, segur.
I tant, i a més ens ho deixen pagar a poc a poc.
I sense interessos.
I per l'habitació dels nens ens faran un projecte dissenyat en 3D i veurem perfectament com quedarà.
Si tu també vols ser un client feliç, vine a Mac Mobles Areco, davant Restaurant Panamà, a la sortida del Carràs direcció a Fraga, o entra a macmobles.cat. Mac Mobles, mobles ben pensats, ben fets i a bon preu.
A UAU, un dia més.
9:08 minuts del matí. No deixem la polèmica, en certa mesura, perquè, tot i que no té res a veure en el grau, ni en la manera, ni en el que, del que s'està parlant. Ahir va haver-hi una nova manifestació dels estudiants que segueixen tancats al rectorat de la UdL. Sara, què n'opines de tot plegat?
Bé, hi vaig ser la setmana passada, vaig poder parlar amb els estudiants que estaven tancats. Hi havia bones intencions per part dels estudiants, almenys això és el que ens van comunicar, no només a nosaltres, també hi ha un grup de professors que estan intentant, bueno, que han fet un manifest, on hi és el Carles Feixa, i estan intentant mediar, perquè sembla que aquí el que més preocupa al senyor rector és que li hagin ocupat el despatx, no el fet de que hagi entrat policia amb el seu permís i hagi detingut diferents estudiants. Jo podria arribar a entendre que entri policia, no és gaire normal a la universitat, però que entri policia si hi ha realment perill, vull dir, si ha entrat algú que intenta fer mal als estudiants. El que no acaba d'entendre és que entri policia per detenir estudiants o per això, per tenir mesures desproporcionades amb els propis estudiants. Els estudiants tenen dret a reivindicar el que els doni la gana. Si creuen que les polítiques públiques d'ensenyament no són les adequades, si creuen que s'està fent un mal ús de la universitat, si creuen que algú, com la senyora Imma Manso, també fa un mal ús de la seva plaça a la universitat i explica coses que no ha d'explicar. Si els estudiants tenen dret a reivindicar-se. Jo crec que, vaja, la senyora Manso no corria cap perill, que això, òbviament, ella també ho està utilitzant a favor seu i que també ho està utilitzant políticament. I em recorda molt també quan el senyor Aznar feia la mateixa utilització de la violència a les universitats al 98. I penso que el senyor rector ja hem tingut prou casos, o sigui, no és la primera vegada. Ja vam veure com el rector de la universitat feia entrar policia fa el 2012, concretament, i feia detenir estudiants que s'estaven reivindicant i estaven, bueno, doncs això, allotjant-se al pati de la universitat, intentant manifestar-se en contra de les retallades, i que no estaven fent absolutament res de violent ni res de negatiu, sinó simplement acampats, allotjats, per manifestar-se en contra de les retallades al pati on no molestaven absolutament a ningú. Ja van ser detingudes tres estudiants llavors, el 2012. També vaig veure com els Mossos d'Esquadra, davant de la comissaria d'Esquadra, li fotien un ull a la Viroler amb un estudiant que s'estava manifestant davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra perquè deixessin anar els seus companys estudiants. Vaja, no ho sé, jo crec que el que cal és mediar, sobretot en aquest conflicte, i si hi ha bona intencionalitat per part del rector, això es pot solucionar, i si el rector es compromet a no fer entrar més la policia per detenir estudiants que no estan posant en perill la vida de ningú ni les classes, doncs jo crec que això es pot solucionar, però sembla que el senyor rector no té cap intenció de fer-ho.
Joan Ramon.
A veure, a mi, com a professor, i el tema...
Jo sóc estudiant de doctorat de la UdL, també sóc part implicada.
Doncs, a mi, per mi la universitat sempre tindrà el caràcter passional, mític, simbòlic del lloc de la llibertat, del lloc del coneixement i el lloc de la discrepància. I que, per tant, per mi, quan veig imatges a la universitat doncs de cops de porra, d'espentes, de... A mi això em remou l'estómac, perquè per mi la universitat sempre ha de ser lloc de debatre idees, de que tota la gent té dret a opinar mentre hi hagi el respecte per les opinions dels altres, el que cregui oportú. I per tant, criticar allò que cregui que ha de criticar, donar les alternatives a les alternatives que hagi de donar, etc. I que per tant, doncs, presències policials, agressions, les situacions doncs, d'agressivitat doncs, que es puguin produir, per mi són, diguem-ne, l'antítesis pel que per mi hauria de ser la universitat. Per tant, les coses que he vist a la universitat em dolen molt, perquè a més la Universitat de Lleida, amb la qual hi tinc doncs, una apreci especial, I també pel tema educatiu, repeteixo, pel que sembla que donem una imatge, doncs, que de la universitat on ha de sortir gent, doncs, una amplitud de mires amb el caràcter universal que té la universitat, d'aquí ve el nom, i que, per tant, amplitud de mires, capacitat de diàleg, de negociació, de tindre diferents punts de vista, que acabi sent un lloc, doncs, de conflicte, per mi és la negació absoluta el que hauria de ser. Per tant, trist, esperant que s'arribi una negociació, que el problema es pugui aclarir, si es pugui buscar una solució el més ràpidament possible, i esperar que en el futur aquests problemes es puguin enfocar abans i solucionar abans i no arribar a situacions com aquestes, que crec que no fan bé a ningú, i per altra banda posen a la situació de la Universitat de Lleida, doncs, en una situació també complicada, en períodes de matriculació, i on prendre decisions de si estudies aquí, estudies allà, doncs poden tindre incidència, i que la competitivitat del món universitari és gran, i que per tant, si volem tindre una universitat a la ciutat de Lleida bona, competitiva, i que sigui reconeguda pels seus estudis i per la seva recerca, és millor que surti per aquests motius i no pel conflicte enquistat entre rector, professorat i una part de l'alumnat. Per tant, ho he seguit d'una manera molt, no sé si la paraula és la correcta, però en tot cas molt, molt trista. És a dir, no m'agrada, puc discutir el tema de gràcies, és a dir, em pot emprenyar el tema de la, però així a nivell anímic, a nivell d'allò de projecte de societat, veure que la universitat passa aquestes coses, la veritat em cou molt, sincerament, i per tant em sap especialment greu veure aquestes coses. Per tant, agrairia per part de tots que aquests problemes, si algun dia han de tornar o s'esbrina que puguin tornar a passar, s'enfoquin abans i la solució no sigui arribar amb aquest de conflictivitat.
Caramel.
Bé, jo també confio. Jo sempre m'he mirat que les coses s'arreglin de pressa. Sempre m'he mirat la universitat com a allò de l'edat mitjana, no? Les esglésies. M'acullo sagrat. Hi ha d'haver un lloc on la gent, diguéssim, s'hi pugui refugiar, en certa manera. I la universitat és el temple, si em permeteu l'expressió, on se refugien els debats i les idees, la resposta a la idea dominant, i tot això ha d'estar garantit. I a vegades el poder té por, i per tant intenta entrar en aquests àmbits. Per tant, això ho dic perquè, des del meu punt de vista, la universitat hauria d'estar blindada absolutament de presència policial. Ho reclamàvem els que estudiàvem als anys 70, sí, sí, per raons òbvies, perquè aquell moment era la dictadura, i crec que s'ha de continuar reclamant ara. Hi ha una qüestió, que és el tema de la seguretat de la gent, que jo crec que aquí se n'ha fet un gran massa, també, perquè no, des del meu punt de vista, la seguretat de qualsevol persona no ha estat, i és una opinió personal, en perill en cap dels moments. Per tant, tampoc no hagués calgut el tema de la presència policial, que és el que ha generat tota la qüestió aquesta.
Presència pública i privada.
I privada, I fet anar, vés a saber com. Però la qüestió quina és? Que és el que a mi em preocupa, també. És a dir, quan una professora se la va per la seva ideologia, per la seva actitud, diguéssim, pública, se la va, de la ideologia que sigui, se la va a, diguéssim, perseguir fins a l'aula, jo crec que aquí també se salta una ratlla. És a dir, els que li han de dir que ella professora, si no és útil, si no, com fèiem també quan jo anava a la universitat, teníem professors als quals no li anàvem a classe, o els hi dèiem a la cara que no ens convencien, que estaven fora de lo que esperàvem, a millor a nivell tecnològic, perquè encara vivien als anys 50, no als anys 70 o 80.
Fora de catàleg, ja.
I, per una raó o per una altra, els hi dèiem, i alguns van rebre, alguns estudiants van rebre, aquell professor finalment acaba posant les notes, vull dir, per mantenir aquesta actitud, ara és el mateix. Si els propis estudiants de la professora Manso, dic professora perquè és el cas que ens ocupa, no com a delegada de govern o subdelegada del govern, no es queixaven, anar a perseguir a la professora amb els crits, amb la recriminació fins dintre l'aula, jo ho considero desproporcionat, també, perquè la universitat ha de ser un temple perquè es puguin expressar totes les d'això, però en respecte de cara a l'altre. Si els alumnes de la professora els que van entrar a la classe els van dir, escolta, no, això no hi volem entrar amb aquesta dinàmica, allà es tenia que haver acabat el tema, jo crec. No hagués tingut que anar a més. Aquí hi ha hagut un problema de gestió, és evident. Això ha portat una mala imatge de la Universitat de Lleida, que això és el que preocupa el conjunt dels ciutadans, perquè aquí no ha rebut ningú cap bufetada, a excepció de la qüestió que hi ha entre un mosso en concret i l'estudiant detinguda, eh? Perquè en aquest cas sí que era estudiant. Alguns dels que van entrar a l'aula no eren estudiants. Això ja ho sabeu tots, també. Llavors, aquesta és la qüestió. La universitat s'ha de preservar, la gent hi ha de poder dir el que vulgui, no hi ha de poder fer el que vulgui, evidentment, com a tot arreu, i uns han de respectar les teves opinions i tu les has de respectar les dels altres. I al final, si hi ha una qüestió a dirimir, se dirimeix democràticament votant. La Junta de Govern també en va parlar, ha fet una cosa intel·ligent, l'equip de rectoral, que és que un altre dels signants del manifest aquest que ara feia referència a la Sara, que és el Carles Feixa, és l'Estanis Fons, que és el professor que han designat per que sigui el negociador, també per intentar solventar aquesta situació, no? Que també jo crec que és una bona tria, perquè el conec de fa molts anys, i igual que ho ha fet el Carles, que són gent mesurada, diguem-ho així. Llavors, el tema quin és? Solventar el tema, passar pàgina ràpidament, i que hi hagi una mena de protocol que aquestes situacions es tornin a produir, perquè jo crec que hi ha hagut una evident desproporció que ha fet que s'enquistés un problema determinat. I després, quan som al moment de les assemblees, ja és de tot. Soc un partit assembleari, com sabeu, i les assemblees, diguéssim, les carguen els àngels a vegades. Sí,
saps com comença?
Ho sabem.
Ni com acaben ni quan acaben.
No, i és que, a més, l'assemblea és la llei del número al moment que substitueix l'assemblea. Sí. Vull dir, a mi em passava quan era, i perdoneu, compte la batalleta, però la conto, quan era delegat d'agrònoms, hi havia sempre un, que tenia perfectament identificat, que han d'anar a tallar la carretera, no? Qualsevol cosa havíem d'anar a tallar la carretera d'agrònoms. I jo al final, clar, si voten la gent, dic, bueno, clar, haurem... Jo com a conductor de l'assemblea, com a delegat en aquell moment, hauria de posar-me al davant d'anar a tallar la carretera. No hi tenia cap inconvenient per un motiu, ja ho havíem fet alguna vegada. Però li deia, escolta, d'acord amb la teva proposta, ara si tallem la carretera tu passes al davant. Automàticament la proposta desapareixia. Vull dir que ojo a les assemblees, perquè clar, n'hi ha un que crida molt, que escalfa l'ànim, però a l'hora de passar al davant resulta que sempre el trobes al darrere. Hosti, que casualitat de la vida. I quan deies, no, ara votarem, però si votem, jo no sigo el que passa al darrere, jo hi aniré.
Però que, els que manen de veritat sempre estan al darrere. Carmel, els que manen de veritat sempre estan al darrere.
Ja. Sempre m'hi he rebel·lat contra això, tu.
Ramon.
No, el tema de la universitat, la veritat és que és el que s'està dient aquí, sempre és el moment més de més efervescència, doncs, de la gent jove, no? Doncs, i és el caldo de cultiu de sempre ha sigut tradicionalment de, doncs, això, no? De la societat, de les noves idees, del plantejament de futur, no? I que passi això a Lleida, doncs potser sí que és una mica de ficar la policia, el símbol, i ja de la provocació inicial d'acompanyar un professor, doncs, amb una cita que teòricament no, o que no hi ha hagut mai cap incident, o que no hi ha hagut incidents, diguem-ne, pronunciats, doncs ja actua com un detonant, doncs, perquè després es faci més, no? I és una llàstima. I que darrere d'això, a més, hi hagi, doncs, una provocació en política, no? però llavors encara és un detonant més important.
Hi ha una part, bueno, de fet, no ho sé, només ho saben els estudiants, suposo, que la gent que està allà, si l'escratx a Aima Manso va ser proporcionat o desproporcionat, això no ho sabem. El que sí sé també és que les declaracions que fa Aima Manso sovint també són molt provocadores.
Però fes del carrer.
No, dins de la universitat, perquè sembla... No, clar, fent classe és provocadora i d'això es queixaven també els universitaris, en part, no? Que havien de rebre tipus de llenguatge o segons quines reflexions racistes dins de les classes que, bueno, doncs als estudiants això els provocava força. Vull dir, no surt d'un dia determinat i mira, anem a fer un escratx a la Aima Manso perquè sí, no? Sinó que venia una mica del cansament general que tenien els estudiants de sentir segons quines coses, ja sigui classe o bé també fora, no? Suposo que també són estudiants fora de...
Si no n'hi ha cap de la seva classe, també una mica complicat tot plegat, m'entens? Perquè l'Aïm Avanço...
Sí que n'hi havia, bueno, hi havia a la concentració que es va fer la setmana passada, que vam tallar un moment l'avinguda, que sembla que era el dijous passat, sí, o dimecres o dijous passat vam tallar l'avinguda, hi havia aquests mateixos que estaven tancats dins del rectorat, no?, i que encapçalaven la manifestació, i uns altres que s'ho miraven, i eren els alumnes, alguns dels alumnes d'Aïm Avanço, alguns d'ells tampoc estan d'acord, diguéssim, amb el missatge que donen en les classes, ni, òbviament, amb moltes de les declaracions que fa fora i la persecució també.
Sí, però tu que coneixes el sistema universitari racista, saps que en un moment determinat, si un professor fa un ús inapropiat de la seva facultat, entre cometes, de llibertat de càtedra, el pots enfocar per la via acadèmica.
Es pot fer d'una altra manera.
Llavors, clar, aquí passa una qüestió, que també és un moment de debat. Jo ja dic, evidentment estic molt allunyat dels principis ideològics de la senyora Avanço, però ella, i per tant, que a fora, al carrer, se li retregui tot el que se li hagi de retreure, em sembla falta, com si m'ho volen fer a mi per les meves idees. Escolta, forma part del joc, això. Ara, a dintre de la universitat, que és el lloc de treball d'en Bella, en aquell moment, ocasional, diguem-ho així, i dels alumnes de la seva classe, jo crec que els que entren en una classe això ho han de respectar. A no ser que hi hagi una cosa realment frapant, de causa major, que digui, no, és que ens hem de moure perquè això és inaguantable, que no he percebut a l'ambient, també ho dic amb tota franquesa. I després, clar, si això... La magnifiquem, fem una màrtir, una heroïna, podem acabar fent el contrari, una heroïna de la llibertat d'expressió i de la llibertat de càtedra, quan jo crec que no hi ha res més lluny de la seva mentalitat ideològica,
com se fan aquestes coses. Jo ara, com a director de l'escola durant molts anys, he viscut casos absolutament esperpèntics, vull dir, de rebre carta de 20 alumnes queixant-se a la professora amb tota una sèrie de temes allò apuntats un darrere l'altre, i 48 hores després rebre una carta de 23 alumnes de la mateixa professora dient absolutament el contrari. La mateixa professora, els seus alumnes, i tenies la carta i anaves a dir, què fem? No? I dir, com a mínim que s'aclari l'alumnat, no? Perquè, per tant, aquestes situacions, és a dir, no és tot blanc o és tot negre, és a dir, trobar algú que trobi que la professor, per començar amb mi mateix, vull dir, segur que trobaràs gent a Lleida que dirà el Joan Ramon el pitjor professor que he tingut, altres que diran el Joan Ramon un gran professor, i altres que diran
dels primers no en trobat cap.
Sí, però Joan Ramon,
jo... I altres que diran, doncs mira, un professor més que el vaig tindre...
Dubto que facis ara comentaris racistes durant les teves classes.
No, i a més amb classes d'alemany amb aquest tema sóc especialment sensible.
I encara que no siguem de la mateixa ideologia exactament igual, ni del mateix partit, ni res. No, dubto que tu ho facis això, però de l'Aïm Avanço, doncs mira, ja n'hem sentit algunes de declaracions polèmiques i no ho sé.
Queden pocs minuts, hem d'anar al ple de l'Ajuntament de Lleida, avui a ple, a partir de 2:15 el donarem íntegrament. Ha començat, de fet, ja. Mònica Borrell, molt bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Com està anant això?
Doncs pues mira, ara mateix, fa justament un minut, acaba de començar aquest ple de l'Ajuntament de Lleida. És un ple que avui, jo diria, per definir-lo d'alguna manera, que serà de baixa intensitat, acostumats a aquests plets maratonians que estem...
Així no m'ho crec, mira, no m'ho crec.
Doncs això és el que es diu pels passadissos. Jo m'he trobat un parell de regidors, abans de venir cap aquí, fent un cafè tots, doncs per agafar forces, i tots dos han coincidit que avui igual a dinar estem a casa. També des de Convergència i Unió m'han comentat un altre company que també els hi han comentat el mateix. Per tant, d'entrada, si no es complica la cosa, avui serà un ple tranquil. Hem de dir que només hi ha 9 mocions i no n'hi ha cap d'estrella. Una, la que pot generar més polèmica, és una moció que ha presentat el grup de Ciutadans, i la qual insta a fer un pla de revisió i millora de la senyalització de trànsit a Lleida, i fa referència que és el que pot obrir les ferides, diguem, al compliment de la llei de trànsit que obligui com a mínim a posar les normes en castellà. A banda d'això, hi ha 3 mocions de les entitats civils de la ciutat i la resta dels grups municipals. Però d'entrada, ja et dic que si no canvia molt la cosa, doncs sembla que serà un ple tranquil i no molt llarg.
Veurem, perquè justament aquesta moció em sembla a mi que portarà guspires.
Sí, pot aixecar una mica de polèmica, sí.
Doncs, Mònica, estem molt atents. A les 10 tornes a entrar per al Joan Pere i a 11:15 tot teu.
Sí, ho fem, com sempre, a emissió en directe, en Dito del Ple, aquí a UOBO Ràdio.
Fins ara. Nosaltres ens quedem res un minut. No sé si volen valorar una mica. Vostès també són de la meva opinió, no? Que això de que hi hagi un ple tranquil a l'Ajuntament de Lleida últimament no cola.
No, però es va pactar ja la limitació de mocions.
Això sí, però la limitació hi és, però només amb el debat d'aquesta moció.
Et pots enganxar pel... Sí. Exacte, vull dir això.
Bueno, si és que lo de Ciutadans és esperpèntic. Després es queixen, el seu argumentari és que tenim un problema amb la llengua i és que el problema el creen ells. Una qüestió on no...
On no
hi havia cap problema, ara tindrem un problema perquè no estava escrit en castellà.
Però Ciutadans, el tema de la llengua és l'ADN del partit, és un tema de l'ADN del partit de Ciutadans, el tema del català.
Digueu com la cultura amansa les feres. Tenim l'alcalde de viatge cultural a Venècia i tranquil·litat absoluta al pati. Vull dir...
Vols dir que aquí genera polèmica del propi alcalde?
No, dic que anar a veure l'arquitectura moderna que fem a Catalunya, a Venècia, llances un input cultural positiu. I això fa que...
Vaig llegir, que no sé si és veritat o no, però vaig llegir que anava a presentar el futur Museu de la Ciència.
Sí, és veritat.
Entenc que es puguin fer pesats els plens, però jo crec que han guanyat molt. Vull dir, són molt més distrets, molt més divertits, hi ha molta més democràcia en aquests plens ara i, bueno, jo crec que ens estem posant a l'ordre del dia.
No, i a més tenim molts oients que estan desitjant el ple. De fet, hi ha alguns oients que ens envien tuits de per què no comencem a les 9:15 en punt. Entre d'altres qüestions, no comencem perquè a les 10:30, fins de 10 a 10:30 fem el concurs del cinema, que la gent també vol anar al cinema, i hi ha molts oients que estan esperant i desitjant.
Molt bé, això és molt bona notícia, que la gent s'interessi per la política, això està molt bé.
I també pel cinema.
I
per la cultura.
Nosaltres ho deixem aquí. Moltes gràcies i ens veiem d'aquí 15 dies. Adéu-siau.
Bon dia.
Au.
Un dia més.